El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres, els habituals dels divendres, en Víctor Alexandre, en Domènec, en Miquel, en Jaume Pla i en Pasqual Dosó. Molt bon dia als quatre.
I bona hora.
Convergència Democràtica ha anunciat que el projecte polític de la Federació de CiU s'ha acabat. El coordinador general de Convergència Democràtica, Josep Rull, afirma que la separació d'Unió s'ha de fer sense dramatismes i que es tracta d'un camí sense retorn. En paral·lel, Mas canviarà dilluns el govern després d'una separació que confia que serà amistosa. Pel que fa a l'àmbit local, Convergència Democràtica de Catalunya de Sant Cugat es mostra convençuda que el projecte polític municipal amb Unió continuarà desenvolupant-se en aquest mandat malgrat la desaparició aquest dijous de la federació. El president convergent de Sant Cugat, Joan Maria Tarribas, considera que comença una nova etapa per a les dues formacions, però que en clau municipal no hi ha cap indici que faci perillar la bona entesa, diu, i la col·laboració entre Unió i Convergència. De fet, són unes paraules que van en la mateixa línia de les del membre d'Unió i tinent d'alcalde d'Economia, Carles Brugalós, que va dir que els regidors d'Unió Democràtica a l'equip de govern de Mercè Conesa, que en són tres, no tenen la intenció de marxar, sinó que la seva intenció és continuar aquest govern durant el mandat que acabem tot just de començar aquest dissabte. Dit això, hem fet un petit resum de com estan les coses. M'agradaria saber què els sembla que finalment Unió i Convergència hagin decidit que el seu projecte polític no és conjunt i que agafen camins per separat. Qui vulgui començar... No. Va, Pasqual, que t'assenyalen, eh? Ho haig d'explicar, eh? Si no, que la ràdio d'aquestes coses pot tan mig assenyalat i t'han mirat tots alhora, eh?
No, Pasqual
i el Jaume, i el Jaume, i el Jaume.
Són els que van amb llistes. Els altres...
Els altres tres que estem aquí, ens mirem els toros des de la barrera.
Som simples votants, vull dir, no?
A veure, jo crec que era la crònica d'una mort anunciada. Vull dir, des del moment en què... Qui ha trencat CiU? No és el Mas ni el Duran, és el Rajoy. Vull dir, jo crec que aquí s'havia de produir la trencadissa. Jo crec que vull suposar que el Duran devia pensar aviam si el Rajoy fa algun gest i llavors això ens permet no sé què. El Rajoy no ha fet cap gest, la cosa cada cop al revés, els gestos que ha fet han estat contraris. La veritat és que Convergència naturalment s'ha hagut d'anar radicalitzant més i el Duran no entén com no se'n donava compte d'això, o sembla que no se'n volia donar compte. Per tant, la trencadissa jo crec que ja es veia venir. No sé com poden dir que hi ha hagut un tema de formes per donar-los un ultimàtum de 3 dies. Jo crec que aquest ultimàtum ja estava donat feia 2 anys, des de que es va agafar aquesta postura. Per tant, és normal que havem fet un gran camí junts, i jo crec que moltes coses han anat molt bé, havent fet un gran camí junts, arriba un moment en què ja no poden continuar junts. O sigui, dius, escolta, anem a... Vale, doncs fem tota aquesta trajectòria junts, però arriba un punt en què ja has de dir a la dreta o a l'esquerra, o independentisme o espanyolisme. I aleshores aquí ells mateixos s'haguessin hagut de despenjar. Per tant, jo temes de formes no li veig. Tema de fons, evidentment, crec que hi havia un tema de fons molt i molt potent. Aviam, això s'hagués pogut fer abans? Sí. Si s'hagués fet abans, això ja, com diu vosaltres, és una ucronia. Si s'hagués fet abans, potser ens haguéssim fet més amics d'Esquerra perquè Esquerra Republicana, o haguéssim fet llista única, perquè Esquerra Republicana crec que veia molts problemes amb anar amb Unió, potser sí. Segurament no s'ha trencat en el millor moment. Ara, jo personalment, Pasqual Dosó, estic alleugit. Vull dir, o sigui, jo crec que a tots, bueno, a molts de Convergència ens hem sentit satisfets de que per fi s'hagin clarificat les coses.
A Sant Cugat?
Bé, a veure, a Sant Cugat tenim la circumstància de que jo crec que en Joan Requesens, que és el jefe de l'intercomarcal, el cap de l'intercomarcal de Barcelona, ja ha sigut un dels postulants, i a més ha sortit constantment per la tele juntament amb el Toni Castellà, dels independentistes. El Carles Brugalós també ho és. La Cristina Paraire també ho és.
Passa que la Cristina Paraire no ha fet declaracions durant tot el procés aquest. Ho dic perquè...
Esther Salat, sí.
L'Esther Salat, almenys jo no...
Jo vaig dir que estava a favor del procés.
Evidentment, o sigui que tots els d'aquí Sant Cugat, per entendre'ns d'una manera, a més, vull dir, tot i que hi hagi d'allò, són del mateix tarannà, sigui per la influència del Requesens, sigui perquè... perquè ho veuen d'aquesta manera. Per tant, des del punt de vista de l'independentisme, crec que els tres de Sant Cugat són dels nostres, per entendre'ns d'una manera. I crec que, a més, encara que no fos així, no tindria que haver-hi una trencadissa incivilitzada. Jo crec que un partit amb el que hem col·laborat junts, i no sé què es pot dir, som dos partits diferenciats, no som coalició, però podem ser dos partits que continuem fent la tasca que estàvem fent fins ara.
Més opinions. Va, Jaume, si vols, dispara, també.
Només jo dic que ja era hora. I era hora, és que es veia venir, però és que ha tardat massa.
Sí.
Jo no, tu dius no era el moment oportú, però és que ja fa molt temps que era necessari. No? Jo el que volia comentar també és que ara l'oposició, Ciudadanos i inclús el senyor Iceta i tal, diu que això afectarà molt la Convergència i que hi havia molta gent que aquesta indefinició li anava bé a les eleccions. Al contrari, jo crec que precisament serà molt més rotund i queda claríssim que el 27TC, anant sols Convergència, tindrà més vots. Aquí, en una tertúlia d'aquesta, ja havíem parlat que no es havia comentat, però des de Convergència ho afirmaven, que les penúltimes eleccions que Convergència va perdre 12 escons, van anar tots, absolutament tots, a Esquerra. I que dels 12, 9 havien sigut per culpa del Duran. Perquè 3 dies abans parlàvem allò del Mundo i tal, el Mundo aquí influeix molt menys, em va perdre 3, però les declaracions del Duran 3 dies abans posant aigua a vi i dient que no, que la independència, escolta, va fer que la gent deixés d'anar a votar Convergència. I anés del de veritat, diu, bueno, anem amb aquest sobre segur, perquè sabem que Esquerra és definitiva en aquest aspecte. I jo crec que això no traurà gens en absolut. S'ha alliberat un pes i el 27 de setembre hi haurà més electors que votaran Convergència.
Més opinions. Domènec, Víctor, sí. Domènec, com vulgueu. Va. Digues.
Sí. A veure, jo penso que els que sortiran més perjudicats, curiosament, seran Ciudadanos.
Caram,
seran Ciudadanos perquè tota aquesta gent que no estava, diguem-ne, que se sent català, que se sent catalanista, però que en canvi no se sent independentista, ara no tenia gaires alternatives on votar i al final, diguéssim, acabava votant Ciudadanos. I per tant, Unió pot pujar de vots amb aquest aspecte. I aquesta és un punt que em sembla que no s'ha valorat prou. De la mateixa manera que de vegades, diguéssim, doncs, això, parlem de que cal tenir un partit de dretes que sigui una dreta moderada i civilitzada i de més, aquest és el paper que, diguéssim, en aquests moments pot jugar Unió dintre de tot aquest conjunt. Ara, veurem a veure, diguéssim, doncs, com aniran les coses.
Tu com ho veus, Víctor?
Jo estic molt content, molt content. S'ha produït aquella sensació, és a dir, quan es produeix una separació que ve de molt lluny, que ha viscut moments en què amb tensions que no han estat mai, és a dir, que han estat tancades en fals, quan finalment es produeix un detonant que esdevé trencament, doncs les primeres paraules que venen als llavis són uf, per fi, quin descans, no? Perquè aleshores comences a notar aquella sensació tan agradable de dir, ostres, per què no ho havia fet abans? Ja m'he tret un pes de sobre immens, no? Carregaves un mort i te l'has tret de sobre i això, en el cas de Convergència, donarà molta més credibilitat al seu posicionament independentista que el que tenia fent parella amb Unió. De tota manera, jo ho havia dit, però és que no cal ser cap llumanera, pensava que qualsevol persona ho podia veure, que una de les coses que s'havien de produir dintre d'aquest procés era la separació d'Unió, de Convergència, i un trencament intern ho havíem comentat aquí mateix, d'aquell partit. És a dir, el sector independentista havia de trencar amb el sector espanyolista. Era inevitable, tard o d'hora. Aleshores, una de les coses, un dels grans valors que jo donaria al procés és el poder clarificador que té. mireu, em sembla que comentava el Pasqual, el Jaume, ara que parlaven del Miquel Iceta.
Sí, sí.
Ah, sí, tu ho deies, Jaume. I, sí, el senyor Iceta, doncs, esclar, què diu? Doncs que doncs la indefinició anava molt bé, i és el que defensa el senyor Espadaler, no? La indefinició anava molt bé als amants de l'ambigüitat. Ui, que bé que s'ha viscut a Catalunya, en un país que, si d'alguna manera el podríem definir, és que era un país que es definia evitant definir-se. I el procés s'ha acabat amb tot això. I l'ambigüitat s'ha acabat. I aleshores, clar, com que hem arribat a un punt en què has de dir si estàs a favor de la independència o hi estàs en contra, i els que vivien de l'ambigüitat doncs ara s'han trobat acorralats, doncs aleshores estan que trinen. De manera que el procés genera molta temença i al mateix temps molt d'odi, per part d'aquests que s'han vist ara en una situació doncs, de trencament. I a més, el Partit Socialista, el procés per al Partit Socialista ha estat devastador, internament devastador. I a més, un dia podríem fer una llista dels personatges que el procés s'ha anat carregant, allò que en diríem morts a l'armari, entre els quals el senyor Pere Navarro. I el senyor Miquel Iceta, les coses que diu, dius, aquest senyor, no sé, el món ha arribat al 2015 i aquest senyor continua el 1976. De manera que el gran valor que té aquest procés és això. I atenció, perquè el senyor Herrera és un altre dels candidats a convertir-se en un dels morts de l'armari.
Sí.
Okay. Sí, sí, sí. Jo... això fa temps que es veu, però bé.
Sí, sí,
perquè,
sí.
Vaja, gent com el Raül Romeva ha marxat de
ara està l'Associació Catalana de...
No, on ara
l'Assemblea? Està
l'Assemblea Nacional de Catalunya.
Ara és l'hora, no?
Jo volia dir, fer un comentari i després parlar una mica del futur, com estàveu fent tots. El comentari és que, si us hi fixeu, jo crec que Unió està amb sobrecàrrecs. O sigui, té més càrrecs per militant que qualsevol, bueno, no sé si qualsevol altre partit, però evidentment que Convergència. Vull dir, ara que se sap que són 4.095 i d'allò, dius, i quants càrrecs deu haver, siguin càrrecs municipals, de la Diputació, dels d'allò. Jo crec que els hi tocava molta d'allò. I, per tant, molta gent que estava relativament lligada al que se'n diu l'aparato. O sigui, que crec que... segurament els militants d'Unió també hi veien, més militants d'Unió es veien sobre l'independentisme, però la MoMA no volien perdre-la així com així perquè té molts càrrecs.
Bueno, segona... és el que comentàvem, diguéssim, alguna vegada, de que més que un partit semblava una empresa de col·locació,
sí, senyor.
En el qual el cap de personal que posava o treia la gent es deia el senyor Duran, eh?
Sí, senyor, sí, senyor.
El Duran, diguem-ho d'aquesta manera, té la teulada de vidre. Perquè jo me'n recordo de l'Ignasi Ferreres. El Vicenç Gavaldà no sé si encara està a la presó o no està a la presó.
No, sembla que no hi és.
Potser ja no hi és, però ja ha estat amb tot això. Els dos Gavaldàs, l'altre... És a dir, jo crec que també ha tingut uns temes molt delicats dels quals ell sembla que n'ha sortit indemne, però per la fidelitat dels seus o pel que sigui. Jo d'ell no... Bueno, penso que s'ho hauria de fer mirar. Un altre tema interessant penso que és el de la Joana Ortega. Vull dir, com és que vota sí... I jo crec que davant d'aquesta dislèxia ha hagut de plegar, perquè, clar, vota sí, però té que estar al costat de l'Espadaler o del Duran, o com vulgueu dir-li, per poder continuar. Al final, què passa? És una altra mort a l'armari que els hi ha quedat. Jo estic d'acord absolutament amb el Domènec Miquel quan diu que això perjudica Ciutadans. I dic que això perquè jo sé que hi ha molta gent que són catalanistes, però no són independentistes, i per tant no sabien ben bé ara a qui votar. El 27 de setembre no sabien a qui votar. Deien, bueno, i és que jo no sóc independentista. I estaven òrfans. En canvi ara el Duran els hi ha donat una xupluc. Unió els hi dona una xupluc. Perquè crec que una altra lluita important serà qui es queda les sigles, qui serà Unió. Ells diuen que faran un congrés. Jo no sé si el faran aquest congrés, perquè hi ha coses que quan més les remenen més pudor fa, i per tant és probable que aquest congrés no l'arribin a fer, però si es queda les sigles l'Espadaler, per dir-ho així, o el Duran o el que sigui, bueno, es presentaran amb el nom d'Unió, que jo no gairebé estic segur que en el procés es presentaran amb una llista a part, dient-se Unió, i sigui qui sigui, els d'Unió. M'ha estranyat una cosa que has dit, Víctor, que és l'odi que es genera. Jo, bueno, esclar, jo no crec... És possible que hi hagi odi.
El procés, eh? Odia el procés.
Ah, jo pensava que deies entre...
No, odia el procés. Ja. No, que el procés genera temença i odi. Per què? Perquè, clar, ho ha canviat tot.
Sí.
I aleshores, per això, ja l'espanyolisme està tan en contra del procés. Perquè, clar, l'ha obligat a parlar i a posicionar... A retratar-se, en definitiva. I això a un ambigu no li interessa.
A despullar-se, pràcticament.
Sí, exacte. Sí,
i són més púdics. Sí. Llavors, bé, jo només volia dir això, i que penso que és una separació, i que aleshores, quan et separes... Jo no m'he separat mai, jo porto 49 anys. L'any que ve faré les noces d'or. Però el problema són els fills, perquè ara els hi queda tot això pengim-penjam. Què fem d'aquests que estan aquí? Què fem dels de la dotació? Què fem dels...
Què fem del deute que tenim amb les caixes i els bancs? No?
Oi? 15 milions, no?
Sí, això és un aspecte.
Exacte, o sigui, els béns mobles, els immobles, els... I aquest jo crec que sí que, per això jo m'agrada sentir que serà una separació civilitzada, però alguna esgarrapada segurament en sentirem a dir.
Si estava sobrerepresentat, haurà d'assumir, doncs, una part superior a la que en realitat té en els termes econòmics. Ara no s'hi val dir, no, és que som tan poquets que hem de pagar poc. No, sí, estaven sobrerepresentats perquè deien que eren molts.
Crec que és, eh?
Exacte, no, han d'assumir això. Dues coses volia dir. Una, sobre el tema Duran i Lleida. Una pregunta que queda a l'aire. El senyor, com deia en Pasqual, el senyor Duran i Lleida realment ha sortit força indemne, no ha caigut dempeus dels problemes amb la justícia, amb els tribunals i tot, que hi ha hagut. La pregunta seria, si el senyor Duran i Lleida hagués fet el mateix pas que va fer Jordi Pujol en el tema de la independència, hauria sortit indemne o avui dia estaria en una altra situació, eh? Els tribunals espanyols.
Molt bona pregunta.
Home, és que clar, els amics se'ls ha de tractar bé, eh? En Pujol va estar molt ben tractat mentre era un topall contra l'independentisme. A partir del moment que el Pujol fa un posicionament, passen moltíssimes coses. I després, doncs, bé, una altra de les coses importants que ha tingut el procés és que ha obligat els partits, gràcies a la gent, això ha estat la gent, sobretot molts militants de base dels partits, certament, anònims, i molta gent que no era militant de cap partit i que ha format part de tot el procés, que és el que ha empès els partits polítics a agafar el bou per les banyes. Hi ha hagut partits que han actuat amb intel·ligència, Convergència jo crec que va reaccionar amb intel·ligència, de sintonitzar amb el temps, i hi havia un independentisme dintre de molta gent de Convergència, però era aquell independentisme poruc que te'ls trobaves i et deien ui, sí, no, jo estic d'acord, però això els meus nets, això els meus nets ho veuran, jo no, i tot això. Jo recordo, aquestes paraules textuals me les va dir, dia que em van donar el premi Francesc Ferrer Gironès, l'any 2006, fa 9 anys, la senyora Marta Ferrusola. M'ho va dir literalment. Ui, Víctor, això, els meus nets. I jo li vaig dir, senyora Ferrusola, això ho veurà vostè. L'any 2006, quan, evidentment, el procés no estava en marxa. I jo que vaig fer un petit discurs parlant de la independència, el senyor Mascarell, que en aquell moment era conseller de Cultura i socialista, elegantment, també ho reconec, elegantment, em va voler rectificar, perquè et va parlar després, volem dir, en fi, que les coses no podien ser d'aquella manera, i tot això. Han passat 9 anys, el senyor Mascarell ha canviat de partit, és independentista, i el senyor Ferrusola està on està, no? És a dir, cal anar en compte, a vegades, els polítics amb les coses que diuen.
Però això, encara aquesta setmana ho deia el senyor Espadaler, eh?
Ah, sí?
Ah, perquè sí. Ell deia 18 mesos, i pensar, això és una cosa. I quan li preguntava, escolti, però el govern ja s'ha tancat en banda. Pugi, no, perquè en el futur canviarà un govern i després possiblement, però evidentment això va per llarg. Dic que ell també no parlava dels nets, però ell estava pensant...
Per això és normal, per això és normal que Unió s'hagi sentit doncs atrapada i molt incòmoda quan li han donat, segons diu ella, un ultimàtum de 3 dies per a un partit que diu que sí que és independentista però que la independència ha d'arribar l'any 3000. Donar-li 3 dies és deixar-la absolutament col·lapsada, oi?
Però jo que no entenc és que se n'ha parlat poc, però al final ara sembla que ja són 80 el de diferència, van baixant 125, 95, 80 i ha sortit un 50,3. Jo em semblava que a nivell general les eleccions, si no arriben a un 51% ja no són, no són vàlides, no? Un 50,3 sempre diuen que ha de sortir com a mínim un 51 i aleshores ho han agafat així.
De fet és la meitat més un.
La meitat més un.
Sí, de fet és la meitat.
Pensava molt 51.
Era una consulta interna, de fet.
És tan pírrica, tu, que...
Sí, sí, bueno, però és que a més hi ha hagut un altre problema que és molt curiós. En el cas, diguéssim, de Girona, Barcelona i Tarragona, les tres demarcacions aquestes, els resultats han sigut molt semblants en els resultats globals, però no a Lleida.
No a Lleida. I per què?
No a Lleida. I per què no ha passat a Lleida? Perquè, bueno, diguem-ne que hi va haver-hi un benefactor, sí, un benefactor anònim, sí, que va pagar les quotes de tots els socis que no estaven a corrent de pago perquè d'aquesta manera poguessin anar a votar.
Què et sembla?
I això va motivar que Lleida, diguéssim, doncs el sí d'en Duran, sí, arribés a un 60 i escaig, diguéssim, de diferència, sí, que és el que ha donat la diferència, és el que ha marcat, diguéssim.
Sobretot si el benefactor... Sobretot,
clar, una honestetat, diguéssim, total i absoluta.
Sobretot si el benefactor sap la intenció de vot del que no pagava, no?
Sobretot si el benefactor li diu, mira, jo t'ho pago, però...
Sí, sí.
Clar, això és caciquisme pur, sí, 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 i dur, clar, de finals de segle XIX. Sí, sí, sí.
Per cert, un altre tema que m'agradaria tractar. El rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavia, mossèn Blai Blanquer, ha celebrat que l'equip de govern vulgui crear una taula de gestió del monestir. Ho va explicar l'alcaldessa Massaconesa durant el seu discurs d'investidura, on va dir que el consistori tenia la intenció d'activar un òrgan de gestió del monestir que impliqui les administracions, l'Església, la ciutadania i les entitats. I tinc especial interès a saber l'opinió del Domènec sobre aquesta qüestió, perquè ho va dir en el discurs d'investidura, que normalment ens el llegim bastant perquè
no
representa massa, no, que són les línies mestres del, sí, creat de seus propers 4 anys.
Sí, sí, sí.
Ha de fer una referència, eh? No,
però es va captar això, jo hi era i no ho vaig captar.
No, no, jo sí que hi era.
Sí,
així és que es va acabar, que tothom m'ho va preguntar.
Ah, sí.
Veus, i per això t'ho pregunto.
Bé,
jo, tu,
a veure.
Bueno, diguéssim, aquest és un tema que portem lluitant i molt de temps, que, a veure, que ja t'ho he dit abans, que jo li he dit diverses vegades a la Mercè, hem de parlar, però, esclar, els polítics tenen molta feina i no hi ha manera, diguéssim, que ens trobem un moment per parlar d'aquest tema. A més, esclar, com que, a veure, el Consell de Cultura, també hem portat 2 anys sense celebrar cap Consell de Cultura i ara portàvem també més d'un any sense celebrar, diguéssim, comissions de patrimoni, resulta difícil interlocutar. No?
I ara sí?
Bueno, ara veurem la nova regidora quan ens convocarà, perquè
se sap ja.
Home, i tant,
la de Cultura.
Sí, 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 la Carmela. Sí, 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 home, ja ha sortit anunciat, ja està, la distribució i de més, la regidora de Cultura. Carmela,
les qüestions de les administracions jo crec que són importants, perquè quan diuen administracions ho diuen en plural, i crec que aquí on pot haver-hi, diguem-ne, molta influència és a la Diputació de Barcelona, si no tinc mal entès, per un tema econòmic, perquè és de les administracions que està més sanejades i podria portar més diners.
Sí, el que passa, diguéssim...
És la informació que tinc jo, eh? És a dir, que la Generalitat i l'Ajuntament, sí, sí, diners pocs, la Diputació, sí, diners,
sí,
molts.
Sí, sí, el que passa és que, a veure, diguéssim, la Generalitat ja està absolutament implicada perquè té la propietat eminent, perquè li va transferir, diguéssim, l'Estat, i l'Ajuntament ja està absolutament implicat perquè té la propietat útil. Per tant, diguéssim, doncs la Diputació, en tot cas, serà el mecenes que vingui, que porti, que no sé què, etcètera, etcètera. Però com el seu dia ho va ser-ho Catalán Occident?
Serra Santamans, no, el senyor?
Exactament, eh?
Que va salvar, entre comè, no sé si salvar és la paraula, però vaja, que va...
Sí, sí, sí.
El va salvar, no?
Sí, sí, sí. Sí, que a veure, que en un moment determinat va posar 200 milions de pessetes sobre la taula, a l'any 92, eh?
Perquè què vol dir la gestió, perdoneu la meva ignorància, però què vol dir la gestió del monestir? La gestió del monestir és rehabilitar el que s'està caient, és intentar donar una projecció de futur per...
Tot,
o sigui, el monestir, el seu entorn i aconseguir, doncs, no sé, aparcaments per autocars, per fer visites...
Tot.
Això és la gestió del monestir.
Sí.
O sigui, no abasta només l'edifici, sinó abasta...
Sí, sí, sí. A més, el decret que va suprimir, diguéssim, el patronat, deia que es havia de crear un nou patronat. I aleshores, jo insisteixo que per raons diverses polítiques d'aquell moment, l'Ajuntament de Sant Cugat va anar tirant coses perquè no es creés un nou patronat i d'aquesta manera l'Ajuntament de Sant Cugat pogués anar fent una sèrie de coses. I, de fet, en aquella època es van fer tota una sèrie d'irregularitats flagrants contra el que diu la llei de patrimoni. Per exemple, la plaça aquesta de l'OM, diguéssim, es va fer sense els corresponents permisos que demana la llei de patrimoni que havia de donar la Generalitat. Això no va passar per comissió tècnica. I després ha resultat que allà tenim una reixa, diguéssim, que cada vegada que plou tota la plaça s'inunda. Però bé,
jo el que em quedo parat moltes vegades quan passo pel monestir, i ho veig a primera hora del matí, és com hi ha santcugatencs que tracten malament el monestir. M'explico. Els matins jo veig als jardins del monestir gent passejant els gossos, pixant els gossos, no els amos, a... No, no, ho dic, a la muralla del monestir... Sí, sí, però diré una altra cosa. El dijous al matí, el dijous al matí vaig trobar una persona que estava pixant a la muralla del monestir. I dic, home... I jo quan veig la gent passejant els gossos allà, que els deixen deslligats, que es van movent per allà, que es pixen, no sé què i tal, penso... La gent és conscient del que és aquest monument, aquest edifici, i que puguin treure els gossos aquí amb tota tranquil·litat i s'hi pixin, i pobre tu que hi diguis alguna cosa, que encara diuen que ells poden fer el que vulguin, no? Vull dir que és un espectacle que la gent pot veure a les 7 del matí. No està ple, de gossos, però veus gent diferent, amb animalons, per allà, orinant...
Pensa que des d'un punt de vista legal, té la mateixa protecció que l'Alhambra de Granada.
Doncs
ves
no
tu
sembla.
En els jardins de l'Alhambra de Granada i fes
cosa.
El que tu estàs fent aquí en el monestir de Sant Cugat i a veure si et cau o no et cau al pèl.
Però ha d'haver-hi vigilància, no?, a l'Alhambra.
I sobretot hi ha una cosa, està tancada.
Exacte.
A la nit.
Està tancada. Com la major part de parcs de Barcelona, que estan tancats. Com el Parc Cervantes, com el Parc del Putxet, com tots aquests parcs, que tenen unes portes i a les nits es tanquen.
Sí, però això potser anirien... Ja ho entenc, eh? I per una banda està bé, però per l'altra potser aniria en detriment de
què?
De l'arrelament del que és el monestir, en aquest cas, com una altra cosa en una altra ciutat, a la ciutat en qüestió, que en aquest cas doncs, seria Sant Cugat. És a dir, si tanques això, sembla com una cosa que queda... No sé, és com si quan deien que Barcelona, doncs clar, no, vivia d'esquenes al mar, perquè hi havia obstacles. Per una banda, protegiria, estic d'acord que ho protegiria, però per l'altra, no sé fins quin punt allunyaria el monestir de la gent, tot i que certament és veritat, s'ha de reconèixer que ara està obert, no hi ha res que el tanqui, i el respecte no és que, com deia el Pep, predomini.
Víctor, a veure, hi ha un allunyament de la població de Barcelona envers el Parlament, envers el Zoològic o envers els diferents museus que hi havia allà dintre el Parc de la Ciutadella?
Bueno,
pel fet de que estigui tancat?
Sí. Tot i que Barcelona és molt gran i bé, en fi,
no.
Vull dir, Sant Cugat encara té un caliu de poble.
D'acord, però a veure, diguéssim, aquest caliu de poble, diguéssim, mentre això havia sigut vila, el monestir havia estat tancat.
Sí,
quan
sí,
s'obre... No. És quan es comencen a plantejar una sèrie de problemes de circulació. A veure, es comença a obrir, diguéssim, el monestir perquè al carrer de la Torre hi passen camions. I aleshores hi ha perill, diguéssim, per la gent que camina pel carrer de la Torre. I aleshores diu, bueno, doncs obrirem les dues portes aquestes del Passeig dels Plàtans perquè puguin passar a través del Passeig dels Plàtans. Ara, amb un carrer de la Torre fet absolutament peatonal, no hi ha cap necessitat de que es passi, diguéssim, per dintre. Tu pots passar perfectament per fora. I, de fet, només cal veure la gent que passa ara per dintre o la gent que passava uns anys abans per dintre.
Per dintre molt poca.
Vale. Justament, és que no n'hi ha cap necessitat.
Sí, sí.
Jo la veritat és que crec que, si preguntes als santcugatencs, el monestir el considerem molt propi. I el considerem molt propi perquè està obert. Vull dir, o sigui, perquè l'únic que passa és que hem de ser prou educats com per no fer aquestes coses. O sigui, és una cosa que ens... és tan casolana, tan de casa, que ens sembla que podem fer el que ens doni la gana. I aquesta, però el sentim molt nostre.
Sí, sí, llavors, però, si tanquéssim... Sí, però són aquells amors que diu que com que t'estimo, t'abunyego.
Sí,
I dius, home, doncs no, Vull dir, si t'estimo, no t'has d'abunyegar. Vull dir, clar, per favor.
Però tu com veus que amb quina distància es tancaria el monestir?
A veure, el monestir té un perímetre, diguéssim, de muralles.
Però, per exemple, no t'oferia el jardí. El jardí de darrere.
Perdona, hi ha un perímetre de muralles.
Ja.
Doncs és el perímetre de muralles. Ja. I ja està.
Sí, sí.
Això és el que és monument. Doncs el monument ha d'estar, diguéssim, doncs, tancat dintre del seu perímetre de muralles. És que, a més, a veure, com pots entendre un monestir que sigui una cosa absolutament oberta? Com pots entendre, diguéssim, quin és el significat d'una cosa que es diu claustre, que vol dir tancat, quan resulta que a algú se li va acudir deixar les portes obertes perquè va posar allà uns graons d'escala, va canviar els nivells exteriors, etc, etc, i resulta que les portes no es poden tancar. Vull dir, a veure, com pots entendre aquestes coses?
Doncs jo crec que si això s'expliqués tan bé com ho dius tu, i a més es donés algun motiu, inclús de les pixarades, tot Sant Cugat ho entendria perfectament.
Jo penso que tot Sant Cugat ho entendria perfectament. I cada vegada que s'han tallat aquests passos, per exemple, quan es van haver de fer les obres per tornar a impermeabilitzar el sostre del búnquer, etc, etc, no hi va haver-hi cap protesta.
Clar, molt bé.
No hi va haver-hi cap protesta. A veure, el pas natural que ha d'unir una cosa amb l'altra, diguéssim, o sigui, una banda amb l'altra del monestir, no està pel costat dels claustres, està per davant de la Casa de Cultura. I aleshores tu allà tens com una mena d'embut que comença molt ample i després quan arriba baix, res, si et deixa un pas d'un metro. Si es troben dos cotxets de criatura, no passen. Clar, això és el problema. Aquest és l'error. Ara torno, diguéssim, a lo mateix de sempre. Qui acaba dissenyant tots aquests projectes i totes aquestes coses és un arquitecte, també és a saber on, que no coneix Sant Cugat i que no hi té cap mena d'arrelament, amb la qual cosa, diguéssim, i evidentment que no escolta, diguéssim, a la població.
Jo recordo ara que deies del carrer La Torre, i tu també ho deus recordar, quan el senyor Llotjós va dir que la carretera de Cerdanyola era molt estreta i es volia carregar una part de la muntanya.
No, això va ser el senyor Barnils.
Barnils va ser?
Val, no va ser en Llotjós, va ser en Barnils.
Es volia carregar la muralla?
Exactament l'any 68, sí. Sí, sí. A veure,
la carretera Cerdanyola era, ara es diu Avinguda, però sí, la carretera Cerdanyola, que els quatre cantons era perquè hi havia la carretera de... Bueno, explica-ho.
Sí, sí, no. Bueno, perquè es trobaven, diguéssim, els diferents camins en allà. Clar. El que anava, diguéssim, a Montcada, el que anava a Barcelona, el que anava a Rubí i el que anava a Valldoreix, que és el carrer Santa Maria. I aleshores, la confluència, això són els quatre cantons. Que no és veritat, que n'hi ha cinc, perquè llavors hi ha l'endavellada.
Sí, sí. No?
Que, curiosament, en la documentació aquesta del segle XVI i del segle XVII, els que viuen en el carrer de baix, és a dir, el carrer Santiago Rossinyol i Santa Maria, no en diuen l'endavellada, sinó que en diuen la pujada. I aleshores, depèn, si tu vius en el carrer Major, parles del carrer endavellada, i si tu parles estàs des de baix, parles del carrer en pujada.
I aleshores els camions, com deia el Domènec, no passaven. I llavors una manera de solucionar el tràfic era tombar... Però això no és broma, això que estem dient.
No, clar, era un tipus d'urbanisme dels anys 70 que fa una mica de por, ara, si t'ho penses fredament.
No, dels anys 60, No dels anys 70, sinó dels anys 60. Però ja immediatament es va plantejar l'alternativa de que aquest trànsit que passava pel carrer La Torre podia passar pel carrer, per la Rambla del Celler. I, de fet, el que es va fer durant molts anys va ser que hi havia un circuit de direcció únic a la Rambla del Celler, diguéssim, de sortida, i el carrer La Torre i el carrer Santiago Rossinyol era d'entrada.
Ara ho penses fredament quan hi havia cotxes pel centre de la ciutat i dius... Me'n recordo que va haver-hi queixes dels comerciants, quan es va parlar de vinentització, i dius, ostres, és que ara Sant Cugat, si ens fessin passar els cotxes pel centre de la ciutat, és que no tindria res a veure.
Tu t'imagines el carrer Santa Maria, que era de doble direcció?
No, no m'ho vull imaginar.
El carrer Santa Maria, de doble direcció?
I al carrer Santiago Rossinyol hi havia, em sembla, una lleteria que no hi havia manera de recular-la, perquè es van fer totes les cases més enrere, i aquí... No, jo no sé si era la lleteria o la Creu Roja o alguna cosa d'aquestes, que no hi havia...
Sí.
I quedava un pas estret i demana. Fins que es va tombar allò va ser...
Sí, la Creu Roja.
La Creu Roja.
Em sembla que avui hem iniciat la primera campanya i que agafar el repte la nova regidora de Cultura perquè a favor de que es tanqui el monestir, no? Això estaria molt bé.
No, no, i a favor de que
proclama avui i, a través de la
i a favor de que realment, diguéssim, s'ha de fer les coses d'una manera diferent de com s'han portat fins a aquest moment.
De la forma que ho has explicat tu, jo ho he entès
perquè la gent faci servir les neurones, si us plau, i que si porta els gossos a passejar, que els posi a passejar per algun lloc on puguin pixar, perquè no pixin al monument, és que vaja, és que jo quan ho veig al matí em desespero, però penso, què diràs?
Però això no ho evitaràs fins que no està aquí, eh?
No, però si
nivell... no ho entendran mai,
no, no, però independentment d'això, si la gent pensés que el seu gos està pixant en un monument, no sé, no el ficaria allà dins, no sé, perquè el gos no que coi sap si està pixant o no està pixant. Però clar, la música en teoria hauria de saber.
Sí,
però... hi ha homes i dones, eh? Els homes
no
els ames,
no mai,
que ho dic perquè hi ha de tot,
no ho voldrà entendre, encara que ho sàpiguen, no ho voldrà entendre.
Però, a més, en altres llocs, que no és el monestir, jo veig gent que porta el gos i que... tot i que ara es multa, clar, que el que hi hagi una denúncia, etc., el que no recull les caques del gos, però veig persones allò que, ho veus, està dissimulant, dissimula, se'n va lluny del gos, com si no fos seu, i tal, i clar, després només ha de fer un xiulet, i el gos ja, quan ha fet la caca, va cap a l'amo, però l'amo sembla que no sigui seu, perquè se'n va lluny, perquè no el vegi ningú, no l'identifiqui, i així no ha de recollir això, no?
Vols dir que ho fan expressament?
Sí. Xiules. Jo vaig xiular una proposta que, finalment, l'equip de Convergència no va recollir per la campanya electoral, que era a l'encens que es posa el xip en els gossos...
que et posés a l'amo.
Ja hi veia qui és l'amo. Que li prenguessin l'ADN, de tal manera que amb les femtes que hi ha als carrers es pot identificar de quin gos és...
Això ho fan en algun lloc.
No sé si és a Suïssa o algun lloc d'aquests.
No, aquí a Catalunya. Algun lloc, algú ha adoptat això.
Jo també ho he llegit, però no ho recordo.
S'evitarien aquestes xiulades així de dissimular, que és cert, el sentiment de culpabilitat li fa mirar una altra banda, i d'allò, de tota manera, jo vull dir, el que jo veig és que hi ha molta gent que sí que recull les caques.
Hi ha molta gent.
Jo crec que és una cultura que va amarant i que a poc queda lleig, sobretot. Ara, hi ha llocs més salvatges, per dir-ho així, no vull dir que siguin els jardins del monestir, però hi ha llocs més salvatges que diuen, bueno, passa el bou per bèstia grossa.
Jo parlava del parc de la Pollancreda, per exemple. No hi ha cap monument, però és un parc, clar.
I a part això, la gent de Cultura, tu.
Espera un moment, un momentet. He trobat la ciutat que fa això de les anàlisis, que és Sitges, que analitzarà les fentes dels gossos i en determinarà l'ADN per multar-ne els propietaris.
Clar, ha d'anar un guàrdia a agafar les fentes. Clar.
Bueno, però es pot posar guants, eh?
I estic intentant veure exactament com ho fan, no? Perquè...
O amb l'ADN.
Sí, amb l'ADN, però se'ls arriba una mostra... Vaja, ho ha de fer una empresa, eh? Vull dir que poca broma, eh? Vull dir que no és...
Té un cost, això, clar.
Sí. Però vaja, jo crec que a base de multes, jo crec que Sant Cugat potser encara hi hauria la partida positiva.
Abans que parlaves d'això, del que és Sant Cugat i de com ha canviat i del trànsit i tot això, jo recordo, per exemple, els antics propietaris, ara ja no existeix com a tal, el restaurant, el bar, la Granja Gina, que quan el van obrir encara passaven cotxes per Santiago Rossinyol. I la indignació amb què em deien és que no vindrà ningú, perquè això, clar, la gent no podrà aparcar, tot això. I jo recordo que li vaig dir a aquella senyora, que és morta, descansi en pau, li vaig dir, escolti, el portal de l'Àngel, de Barcelona, els comerciants, quan no era zona de vianants, illa de vianants, estaven indignats, feien el mateix discurs. I ara... per descomptat, i l'any 2000 o no sé quan van obrir el Gine i tot, i va canviar el disseny de Santiago Rossinyol i de l'eix cèntric de Sant Cugat, també van canviar, és a dir, els mateixos comerciants del portal de l'Àngel de Barcelona ara no admetrien de cap de les maneres que tornés a rodar el trànsit per allà. El que passa que normalment la gent té por, a vegades és molt conservador en aquest sentit, i pensa, ahir el podran aparcar. Doncs sí, perquè el centre de Sant Cugat ha guanyat moltíssim, s'ha humanitzat molt, arraconant els cotxes a zones que no són al centre. A mi em sembla molt bé.
És cert que només hi va haver un comerç que es va haver de traslladar del carrer Santiago Rossinyol, que va ser la Teca Saba, perquè realment el fet de que els diumenges tu poguessis anar, diguéssim, allà amb el cotxe i agafar una paella no és el mateix que hagis d'anar amb una paella pel mig d'un carrer peatonal fins a no sé on a buscar el cotxe, eh? I que per tant, a veure...
Ho van posar a la Rambla però és, tallada, no?
Sí, però sí. Això és una... No, no, el van posar aquí del Coll Favà. La Teca es va posar aquí del Coll
Favà. I a la Rambla li va tallada també.
Ah, bueno, ara està la Rambla li va tallada, perquè aquí dalt sembla que no hi és.
Aquí tenia ja, l'obrador, em sembla. Sí.
Bueno, en tot cas, a veure, diguéssim, això és una excepcionalitat, eh? Vull dir, és una excepcionalitat dintre, sí, sí, diguéssim, del conjunt.
Si no m'equivoco, els comerciants abans de la vinentització volien un pàrquing a la plaça d'Octavià. M'havia sí. explicat el Xavier Fornés alguna vegada,
sí, sí,
no? Que
sí, sí.
La reclamació sí, sí, era que tu haguessis de poder arribar a la plaça d'Octavià i vaja, aparcar el pàrquing de sota amb el cotxe i després sortir a comprar.
Van sortir cartes i tot, eh? Sí, sí.
Que passa que jo crec que es comencen a escarbar a la plaça d'Octavià a sota i vaja...
No hi ha res.
No hi ha res?
No hi ha res.
Ah, doncs és una llegenda urbana que corre...
Això és una llegenda urbana.
Vaja, no, està bé, eliminar aquesta llegenda.
No hi ha res.
No hi ha res?
No hi ha res, és la raó, diguéssim, és molt fàcil d'entendre, diguéssim. Tota fortificació necessita un espai buit al seu entorn per poder-se defensar. I primer el castell romà i després el castell medieval, diguéssim, han impedit que la plaça d'Octavià s'hi pugui haver-hi, diguéssim, hi puguis trobar-hi alguna cosa. Curiosament, la vila romana que precedeix a la fortificació romana no s'estén cap a la plaça d'Octavià, sinó que s'estén cap a la carretera de Cerdanyola, cap al carrer de la Creu.
Ara que dius
digues,
això, m'ha semblat interessant que a Tarragona estan prenent l'ADN d'un...
De la necròpolis de la Tabacalera, sí.
Explica això.
No, per saber... Jo suposo que aquestes investigacions necessiten alguna justificació més que la curiositat dels historiadors o dels arqueòlegs. Llavors la justificació és veure si les malalties que hi havia en aquella època, per saber les que ens han transmès fins ara i com ha arribat. Però realment el que estan fent, que no sé quins organismes vius deuen trobar dintre d'aquesta... Però són del segle IV, em sembla, o del...
Tres quarts.
No són de... I d'allò, i estan fent l'ADN de la... De les pedres, bueno, de l'arqueologia...
De les pedres, no, de les calaveres i dels esquelets que troben. Sí, és que això abans es considerava que, diguéssim, a partir dels ossos no es podia treure ADN, però en canvi ara, diguéssim, doncs sí, són capaços de treure ADN.
És interessant, no sé si aquí Sant Cugat farem el mateix un algun dia, però...
Bé, no ho sé.
Perquè tu creus que tots els abans aquells que diuen que estan enterrats al monestir són els abans aquells o han posat els primers ossos?
No sé, teníem una col·lecció, diguéssim, d'ossos guardats i de més en el museu, doncs perquè provenien d'una ossera comuna que hi havia hagut en la sala capitular i que es va desmuntar en el seu moment quan es va fer la reforma i això... Però, a veure, hi va haver-hi una campanya portada per allò, per gent de Sant Cugat, entre elles la presidenta, que era en aquell moment de Convergència, que, diguéssim, va aconseguir que es tornessin a enterrar, perquè, és clar, això era una afronta i era un, bueno, era un pecat, diguéssim, doncs, que els ossos dels monjos estessin dintre d'una capsa, diguéssim, en un magatzem. Evidentment, aquesta operació es va portar a terme igualment en el monestir de Poblet, i els monjos de Poblet ho troben absolutament lògic i absolutament normal, però, és clar, sempre hi ha qui és més papista que el papa.
I veurem. Per cert, d'això de les caques de gos... Sitges ha establert les multes de tal manera que amb el pagament de la multa el que és la prova de l'ADN ja queda coberta i per tant per l'Ajuntament no és una despesa vaja, que hagi d'assumir, sinó que
no,
l'has de trobar, eh?
L'ha de pagar l'infractor.
Clar, l'ha de pagar l'infractor, aleshores amb el pagament de la multa que és prou elevat serveix per compensar el cost d'aquesta prova que s'ha de fer a l'Autònoma de Barcelona. Per tant, han de portar la caca a l'Autònoma de Barcelona.
Bé,
nosaltres ho tindríem ben a prop, vull dir que tampoc... No és la mateixa distància.
Sí, hem de portar-les de peu.
No, però vaja.
A mà i a peu.
Bé, ho gairebé ho deixarem aquí perquè...
No hi ha res.
Ai, és molt bo. Si el gos no forma part de la base de dades, també se'n podrà tenir un retrat robot, amb característiques com la mida o el tipus de pèl. Fet que pot ajudar a identificar-lo. O sigui, pots anar identificant gossos pel carrer segons... Vaja,
és
el que no faci la ciència, ja...
I el fullon de la festa major alternativa ho deixem per la propera setmana.
Sí, si és autogestió autogestió, no és autogestió, vols dir? Sí. Doncs mira, ho apuntem per la setmana que ve, que començarà el dia 26.
Perquè, vull dir, era una de les notícies del dia,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Bé, ho hem de deixar aquí.
És Pasqual, curiós que Jaume... comencem parlant del trencament amb Unió i acabem parlant de caques.
Moltes gràcies als quatre i molt bon dia, que vagi bé.
Bon dia.
El gall del monestir.